Us deixem amb l'esport al punt. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'esport al punt.
Anem ràpidament cap a París perquè Rafael Nadal està buscant ara mateix l'accés als quarts de final del torneig de tennis de Roland Garros. Jaume Boix, bona tarda.
Bona tarda.
Com pinta el partit?
Doncs el partit pinta força bé per en Rafa Nadal. Avui no serà un partit de desgast com l'altre dia. El primer set ja l'ha guanyat per 6-2, ara estan dos iguals al marcador. És Nadal qui domina el ritme del partit, qui marca els temps que s'han de seguir. Hewitt no li fa mal, els cops de Hewitt, tot i que és un jugador de fons de pista important, doncs no són prou agressius com perquè Rafa Nadal hagi de patir. Avui és un molt bon entrenament per Rafa Nadal, que tot i que fins ara no ha guanyat mai a Leighton Hewitt, avui és clar favorit en aquest partit que s'està jugant a la pista central de Roland Garros. És un partit de la ronda de vuitens de final. Nadal busca la que pot ser la seva 57a victòria consecutiva.
El dia no ha començat gaire bé, però, pel tennis català.
Així és, perquè Beto Martín, que ha estat qui ha encetat l'ordre de joc a la pista central, s'ha hagut de retirar per lesió quan anava perdent per 5-1 contra el francès Julien Benneteau. Beto Martín ha explicat així què ha passat.
Bueno, les vèrtebres de l'esquena, el nervi se m'ha inflamat i la musculatura se m'ha posat rígida i no podia seguir corrent i no podia aixecar.
Això ha passat quan anaven 3-1 en contra. Al primer set del partit feia un quart d'hora que estaven jugant a la pista central ell i Benneteau, i Beto doncs s'ho ha pensat, ha demanat la presència del fisio i l'assistència del metge. S'ho ha pensat una estona, ho ha intentat servir per sota, però el cert és que no podia seguir. Ell explica què ha pensat en aquell moment.
Estava pensant, sí, què faig? Intento seguir, o sigui, intento que passi el temps, intento que d'alguna manera, encara que tingui que regalar dos sets, intentar esperar el tercer. Bueno, he estat calibrant això i bueno, he vist que no, que tampoc ho tenia molt clar, que no podia, llavors no valia la pena jugar-se més la salut i bueno, és molt dur, però jo és el pa de cada dia, no?
D'aquesta forma, Beto Martín ha deixat passar per alt la primera oportunitat de jugar uns quarts de final en un torneig del Gran Slam. Ha estat una decisió molt difícil per ell a l'hora de la veritat, a l'hora de decidir que no podia jugar.
Ha sigut una decisió dura, però bueno, com m'havia passat una vegada abans, doncs tenia clar que no era possible jugar, no? Ara potser estic en un moment encara intentant no pensar massa en el tema i suposo que en les següents hores em donaré compte, no? Que bueno, sí, és dur. Hauria preferit perdre que no tenir-me que retirar per lesió.
Jaume, més d'aquests dos partits dels quals ens has parlat, què més hi ha previst a la jornada d'avui?
Doncs ara s'està jugant un altre partit, el que ha de donar arribar al francès Benneteau. L'estan jugant Ivan Ljubicic, el quart jugador mundial, i Rubén Ramírez Hidalgo. El partit està empatat a un set, encara que Ljubicic en domina per 5-4 el segon set, el tercer set d'aquest partit. I després han de jugar l'últim partit de la ronda de vuitens de final, el serbi Djokovic i el francès Gael Monfils. El guanyador d'aquest partit serà precisament el rival de Rafa Nadal, suposem, a la ronda de quarts de final, cas que Nadal acabi guanyant Leighton Hewitt.
Molt bé, gràcies Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Falten 4 dies per la Copa del Món de Futbol.
Divendres comença el Mundial, les diverses seleccions que hi participen van arribant a Alemanya. D'altres seleccions ultimen la preparació als seus països i des d'Austràlia ens arriben unes declaracions de Johan Neeskens, segon de Hiddink, que l'acosten al Barça. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda. Johan Neeskens, segon del seleccionador australià Gus Hiddink, ha anunciat que quan acabi el Mundial renunciaria al seu càrrec. En declaracions al diari The Sydney Morning Herald, Neeskens admet que té dues ofertes, una per ser l'ajudant de Frank Rijkaard al Barça i una altra per continuar al costat de Hiddink, però en aquest cas a la selecció de Rússia. Neeskens està molest amb la Federació Australiana de Futbol perquè li han ofert la renovació a última hora. L'exjugador del Barça assegura que els pròxims 15 dies prendrà una decisió definitiva sobre el seu futur.
Alemanya ja ha arribat el gran candidat al títol al Brasil. L'arribada de Ronaldinho i companyia ha aixecat una gran expectació. Catalunya Ràdio Berlín, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'arribada de la selecció del Brasil és sense cap mena de dubte la que ha aixecat més expectació fins ara a Alemanya. Ahir a última hora de la nit, quan l'avió de la companyia Eurowings, que transportava la Seleção, va aterrar a l'aeroport de Frankfurt am Main, ja hi havia un contingent de 250 periodistes de tot el món esperant a les superestrelles que entrena Carlos Roberto Parreira. Pràcticament tota la premsa alemanya coincideix a destacar que Ronaldinho és la principal estrella del Brasil i també d'aquest Mundial. El gaúcho va regalar, com és habitual, un somriure als fotògrafs i va dir amb un to de veu relativament apagat que la Seleção porta una bona preparació al darrere i que estan a punt per a la Copa del Món. Ronaldinho va afegir que la posició de favorits que tothom atorga al Brasil s'acabarà tan bon punt arrenqui el Mundial. El migcampista de l'AC Milan, Kaká, va ser l'encarregat de filmar tota l'escena amb una videocàmera domèstica i va assegurar als mitjans de comunicació que el Brasil compleix amb totes les condicions per guanyar el Mundial. La llegenda viva del futbol brasiler, Pelé, ha declarat al diari Bild que aquest ha de ser el Mundial de Ronaldinho, però que per això el jugador ha de demostrar el mateix nivell que ha exhibit durant la temporada amb el Futbol Club Barcelona. Pelé assegura que un dels avantatges del Brasil respecte d'altres equips és que la Seleção compta amb dos jugadors monumentals per a cada posició. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Berlín.
La selecció del Brasil ja és a Alemanya, la selecció espanyola marxa demà al matí, però fa una primera escala a Suïssa.
L'equip espanyol es concentra aquesta nit en un hotel pròxim de l'aeroport de Barajas, a Madrid. Demà, a les 10 del matí, marxarà cap a Ginebra, on dimecres jugarà contra Croàcia, l'últim amistós, abans de marxar cap a Alemanya. L'equip de Luis Aragonés arribarà dijous a Kamen, a prop de Dortmund, on instal·larà la seva concentració durant tot el Mundial. També Anglaterra està volant en aquests moments cap a Alemanya. Els anglesos són un dels primers a debutar. Jugaran dissabte a Frankfurt contra Paraguai. A l'expedició hi ha el davanter del Manchester, Wayne Rooney, tot i que dimecres tornarà a l'Anglaterra per fer-se proves mèdiques, ja que té un dit trencat.
Els millors anys de la nostra vida.
Dani Pedrosa, t'havies arribat a creure que Valentino Rossi es passaria a la Fórmula 1?
En part sí, perquè clar, ha guanyat gairebé tot i no sé, suposa un nou repte i crec que és un pilot jove i que encara té possibilitats de donar més i aquí gairebé se li ha acabat ja les coses per demostrar-se ell mateix, no?
De 11 a 1 de la matinada. Els millors anys de la nostra vida.
Després de la gran ressaca, és hora de començar a planificar la primera divisió. El Nàstic posa les bases del futur a partir d'avui, encara amb els records molt frescos d'unes festes inoblidables. Catalunya Ràdio Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. La plantilla del Nàstic tindrà avui demà dues jornades de descans ben merescudes després d'haver celebrat tant a Jerez com a Tarragona l'ascens a primera divisió. Queden encara moltes coses per concretar, com ara la confecció de la plantilla per a la temporada que ve. Hi ha nou jugadors que tenen contracte per un any més, com Òscar Álvarez, que tan sols ha jugat dos partits aquesta lliga. Tot i saber que no té la confiança absoluta dels tècnics, afirma la seva intenció de continuar.
Sento en jugant a futbol, no? I no crec... que ni que em vagi gran la categoria, que per tots és, bueno, serà pràcticament nova i ni gran el projecte del club, no? Ara bé, el que prenc la decisió no sóc jo, no? A pesar de que tinc un any de contracte, està clar que m'agradaria viure aquí i viure aquest somni i aquesta realitat que serà l'any que ve. Però bueno, les decisions suposo que s'hauran de prendre ara, a planificar la temporada, però bueno, a mi poden comptar, pues, per suposar, no?
Els jugadors tornaran als entrenaments aquest dimecres per preparar el partit de diumenge contra l'Hèrcules d'Alacant, un equip que es mou a la zona baixa de la classificació. Per aquest partit, avui dilluns, ja s'han venut totes les entrades del nou estadi, per tant, tornarà a estar absolutament ple. És l'últim partit de la temporada a l'estadi tarragoní, ningú vol deixar escapar. Deixant de banda això, demà els jugadors tenen previst, juntament amb la directiva i el cos tècnic, fer l'habitual ofrena al patró de la ciutat, Sant Magí, a l'església del Portal del Carro. Immediatament després se celebrarà el sopar oficial de l'ascens, al qual sols estan convidats la plantilla, el cos tècnic i els treballadors del club tarragoní. Afegir a tot plegat que el Nàstic ha demanat avui disculpes al Reus Deportiu per les declaracions ofensives que va fer el jugador grana David García en contra de l'entitat roig i negre durant l'acte de celebració d'ascens en primera divisió. El club tarragoní ha emès un comunicat oficial signat pel director esportiu Josep Sicar, en el qual volen transmetre les seves disculpes al Club Futbol Reus Deportiu i a la ciutat pel que consideren uns desafortunats comentaris de David García. L'entitat grana destaca que els comentaris contraris van ser fruit de moments de gresca i eufòria, però no són justificables. És per això que reiteren les seves disculpes per a tothom que s'hagi sentit ofès. El comunicat també afegeix que el central del Nàstic, David García, vol expressar personalment el seu penediment. El club tarragoní s'ha disculpat d'aquesta manera amb el desig de mantenir les excel·lents relacions que hi ha entre el Reus i el Nàstic.
Igual que Tarragona, la ciutat de Huelva ha viscut una nit de festes amb l'ascens d'un altre històric a primera divisió, el Recreativo de Huelva. Marta García.
En els seus 116 anys d'història serà la tercera vegada que el Recre militarà en primera divisió. El Recreativo de Huelva va guanyar ahir en el camp del Numancia per 0-3 amb gols de Mateo Viqueira i Gastón Casas.
Contento, la verdad que muy contento porque esto es un momento en la vida de un futbolista que se disfruta mucho, que es fruto de mucho trabajo, de 11 meses de preparación y la verdad que este equipo a lo largo de todo el año creo que ha sido el equipo más regular, el que mejor ha jugado y creo que es un justo que haya ascendido.
Sí, a Tarragona dissabte ja es van viure moments d'eufòria que culminaven ahir. A Huelva li va arribar el torn ahir mateix. Viqueira va marcar el segon gol.
Yo creo que esto es lo más grande que estoy viviendo como futbolista y en plan personal y creo que no lo merecemos tanto el equipo como la afición.
El Recre, degà del futbol espanyol, va aconseguir el seu primer ascens a la primera divisió la temporada 77-78. Després d'estar una temporada en la màxima categoria del futbol espanyol, va tornar a baixar. Lucas Alcaraz el tornaria a portar a primera fa 3 anys, quan també va disputar la final de la Copa. L'any que ve el tècnic Marcelino seguirà al capdavant de l'equip.
Bueno, lo hemos hecho porque creo que era el momento oportuno y porque luego mañana no es cuestión de si sí o si no sé qué o si no sé qué más, sino de aplaudir al Recre, en definitiva al club y sobre todo a los futbolistas que son los verdaderos protagonistas y los que hoy nos están haciendo todos disfrutar.
A partir d'ara el Recre haurà de començar, igual que el Nàstic, a planificar la pròxima temporada i adequar l'equip per jugar en primera divisió.
I ves per on l'altre equip català de segona, que tothom donava per mort, va ressuscitar ahir a Llorca. A Lleida ha hagut de córrer, posar piles a la calculadora i a fer números pels dos partits que li queden. Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les calculadores dels tècnics i els jugadors de la Unió Esportiva Lleida treuen fum. La victòria d'ahir a l'últim instant a Lorca, combinada amb els empats del Tenerife i del Castelló en els seus respectius partits, tornen a donar opcions de salvació a l'equip de la terra ferma. El Lleida és el quart per la cua amb 46 punts, a 2 del Castelló i a 3 del Tenerife quan només queden 6 punts en joc. Però en els dos casos, el Lleida té el gol a veraix particular guanyat. A la pròxima jornada de Lliga, que serà la penúltima segona A, els tres equips jugaran fora de casa. El Lleida Almeria, el Castelló al camp del Real Madrid Castilla i el Tenerife a Múrcia, que encara no té confirmada matemàticament la permanència. I en l'última jornada de Lliga, el Lleida rebrà el Llevant, que ara lluita per l'ascens, el Castelló rebrà a casa l'Almeria i el Tenerife l'Albacete. Els comptes dels jugadors de Lleida són molt clars. Si són capaços de guanyar els dos últims partits de Lliga, sumant un total de 52 punts, la permanència està assegurada. La victòria d'ahir a Lorca ha omplert de moral el vestidor del Lleida. Així ho demostren les paraules de Santos, autor del segon gol d'ahir del Lleida, que diu que ara està convençut de la salvació del Lleida, que era vista com un miracle no fa gaire.
Yo creo que sí, y además nosotros estamos convencidos de que vamos a sacar esto. Ya te digo que yo creo que, bueno, la semana que viene, si conseguimos los tres puntos allí, ya veremos lo que pasa, pero igual estamos fuera. Vamos a intentarlo. Vale. Y ya te digo, yo creo que el equipo lo va a conseguir, estoy convencido. No, si no la semana que viene, la siguiente.
La plantilla de Lleida, que ha arribat a les 7 d'aquest matí a la capital de la Terra Ferma després de viatjar tota la nit en autocar, tornarà a entrenar-se aquesta tarda. D'altra banda, el president de Lleida, Miquel Pons, presentarà una queixa formal davant la Federació Espanyola de Futbol pels insults i agressions que va patir ahir a la llotja del camp del Lorca.
Més futbol, marxem ara cap a Madrid. Fa uns minuts han presentat Sergio Agüero, el fitxatge més mediàtic de l'Atlètic, que amb 17 anys ha costat 23 milions d'euros. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda. Sergio Agüero és el fitxatge més mediàtic de l'Atlètic de Madrid i també el més car de tota la història del club. Centenars d'aficionats, la majoria argentins, esperaven Agüero a les portes de l'estadi Calderón. En la presentació, el davanter argentí s'ha mostrat molt tímid i ha explicat que entre diverses opcions ha acceptat l'oferta de l'Atlètic de Madrid.
No, ningún momento se hablaba del Bayern, pero en ningún momento me dijeron nada a mí. Lo único que sabía era que se había hablado de Atleti y bueno, lo primero que hice es venir a Atleti porque bueno, es como dije, un club muy grande y aparte del idioma me va a ayudar mucho.
El nou jugador de l'Atlètic ha dit que no té referències de Javier Aguirre, però sí que ha vist jugar els seus compatriotes Maxi, Ibagaza i Leo Franco i ha afegit que no se sent pressionat per la quantitat que l'Atlètic de Madrid ha hagut de pagar per fitxar-lo.
No, no tengo que tener presión de nada, de entrar a la cancha y jugar y hacer lo mejor. Y sí, cualquier jugador quiere hacer gol y bueno, yo vine a eso, a hacer gol y ayudar al equipo a estar un poco mejor, ¿no?
Sergio Agüero ha estat campió mundial sub-20 i ha jugat 3 anys a l'Independiente. Amb l'equip d'Avellaneda ha disputat 52 partits i ha marcat 22 gols.
A Barcelona avui dia festiu, a Madrid en canvi treballa dojo. Avui s'ha presentat Ramon Calderón, un dels presidenciables del Real Madrid.
L'advocat madrileny Ramon Calderón, integrant de la directiva que encapçalava Florentino Pérez, ha presentat avui la seva precandidatura a la presidència del Madrid. Calderón ha presentat Mijatovic com a director esportiu i ha anunciat que Mitchell serà l'entrenador del filial i Vlade Divac serà el responsable de la secció de bàsquet. En canvi, no ha confirmat que des de la seva candidatura hagin negociat amb el brasiler Kaká, però sí ha deixat entreveure que podria haver acordat amb Capello el seu fitxatge si guanya les eleccions que es faran el 2 de juliol.
Nosotros el día 3 y hemos ganado, vamos a tener aquí un entrenador de primerísima línea y eso es lo que podemos decir ahora mismo. Fabio Capello tiene de momento un entrenador con un equipo italiano y nosotros no podemos decir más. Si nosotros estaremos encantados de que él, pues si llega a un acuerdo con la Juventus y con nosotros, esté aquí el día 3.
A més de Calderón i Villarmir, que es va presentar la setmana passada, també tenen intenció de presentar candidatures Lorenzo Sanz, Arturo Valdesano i Juan Palacios.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
I parlem ara d'hoquei herba, d'una notícia que s'ha produït aquest mateix matí. El Club Esportiu Terrassa ha perdut a la tanda d'Estrocs 2-2 i 3-4 contra el Grodno, de manera que ha perdut la categoria. Això vol dir que l'any que ve el Polo de Barcelona, màxim representant de la Lliga Espanyola, jugarà la Copa d'Europa B. Oriol Rodríguez.
Les catalanes han començat molt malament el partit, ja que han encaixat 2 gols de seguida abans del descans, però han pogut marcar el primer gol i a la segona meitat han fet el segon, que ha forçat els Estrocs, que són els penals de desempat. Els han acabat perdent per 4-3 i d'aquesta manera perden la categoria. La jugadora Maite Garreta diu que perdre d'aquesta manera és força dur.
És que, bueno, fa més ràbia, no, perdre per Estrocs, perquè sempre en tots els partits quan arribes als Estrocs ja és una mica una loteria, que pot guanyar qualsevol dels dos equips, que és més sort que una altra cosa. I, bueno, pel que fa al partit, crec que no hem fet un mal partit, el que passa és que s'ha notat molt el cansanci dels 3 partits que ja portàvem a sobre.
La categoria perduda l'haurà de recuperar la temporada que ve al Polo, actual campió de la Lliga Femenina.
Encara una última notícia de motor. El copilot de Nani Roma, el francès Henri Mañ, ha mort aquest matí a l'última etapa del Rally del Marroc, que s'ha acabat avui. El copilot s'ha desnucat quan el vehicle que conduïa a Roma ha bolcat. Amb motos, el català Isidre Esteve ha guanyat l'última etapa davant d'un altre català, Marc Coma, que ha aconseguit la victòria final a la prova d'aquest Rally del Marroc. Amb això acabem. Gràcies per la vostra atenció i bona tarda.